Són les 11. El 2 de desembre li queda una hora i el Catalunya Nit també. Només o encara li queda una hora. Això depèn de com es miri. En qualsevol cas, hi hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Amin Maalouf ha rebut aquest vespre el Premi Internacional Catalunya. Abans que li entreguessin, ens ha concedit una entrevista que podreu escoltar tot seguit. L'escriptor ens parla tant de la situació al seu país, al Líban, com de la seva relació amb Catalunya i altres qüestions que demostren que no només escriu bé, sinó que també és un gran conservador. No conservador, no. Conversador. Compte amb l'ordre de les lletres. Per primera vegada aquesta temporada, un entrenador català dirigeix un equip de la considerada millor lliga de bàsquet del món, de la NBA. De fet, només hi ha 3 europeus que hagin arribat on és ell. Avui que tenim secció d'esports amb Antoni Padilla, ens explicarà fins a quin punt el badaloní Jordi Fernández està vivint el somni americà. I des de les 10 que ja tinc aquí a la meva esquerra, l'oient misteriós d'avui podríem dir que és un supervivent, un aventurer, una d'aquelles persones que eixampla els límits, una persona que està en una travessia permanent o infinita. En fi, podria dir moltes coses, però de moment el que no us puc dir és qui és. Però abans de la mitjanit, això sí, se sabrà tot. Som-hi, que tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I d'entrada, un servei públic express. En 5 minuts ens posem al dia de tot amb el sotseditor de l'informatiu, Sergi Molero. Benvingut.
Bona nit de nou.
El primer ministre francès, Michel Barnier, s'enfrontarà dimecres a les mocions de censura presentades per l'oposició.
S'han presentat després que ha utilitzat poders especials previstos per la Constitució per aprovar el projecte de llei de pressupostos de la Seguretat Social pel 2025 sense el vot de l'Assemblea Nacional. Barnier justificava així la decisió que pot convertir el seu executiu en el més breu que hi ha hagut a França des de la Segona Guerra Mundial.
Crec sincerament que els francesos no ens perdonarien que prioritzéssim els interessos particulars per damunt del futur de la nació.
Si res no canvia abans, de dimecres, tant l'esquerra com la dreta pensen, ara com ara, votar contra ell.
I membres del Partit Demòcrata del president nord-americà Joe Biden es revolten contra l'indult que ha decretat pel seu fill Hunter.
I és que el president va dir fins a 7 cops que no el perdonaria i que Hunter Biden havia d'afrontar les conseqüències penals dels 3 delictes de possessió d'armes mentre era drogodependent, pel qual el van condemnar. Ara el president se'n desdiu, al·legant que el Departament de Justícia va imputar Hunter de manera selectiva i injusta perquè era el seu fill. Una justificació que alarma el congressista demòcrata Glenn Ivey.
Un perdó a aquestes altures serà utilitzat contra els demòcrates que miren de protegir el Departament de Justícia contra els intents de politització que, de ben segur, volen prendre el president Trump. Mirarà d'utilitzar-ho per revenjar-se contra gent i això li dona aire per dir que les dues parts fan el mateix.
De fet, Trump ja ha reaccionat exigint el mateix tracte per als involucrats en l'assalt al Capitoli.
I el Senat s'ha convertit aquest dilluns en l'escenari d'una cimera internacional contra l'avortament convocada per un lobby ultracatòlic en què han participat formacions d'ultradreta d'arreu del món.
S'ha fet en una cambra amb majoria absoluta del PP i amb l'oposició del govern espanyol i dels seus socis. Entre els convidats hi havia l'exministre d'Aznar Jaime Mayor Oreja, que ha arribat a negar la teoria de l'evolució.
Entre los científicos, fundamentalmente, están ganando aquellos que defienden la verdad de la creación frente al relato de la evolución.
A l'autobús accidentat ahir a Portell Pomorent, a la Cerdanya, li haurien fallat els frens i es va haver d'encastar al lateral de la carretera per evitar un mal pitjor.
Així ho ha explicat una de les passatgeres del trajecte. El vehicle tornava cap a l'Hospitalet de Llobregat després d'una excursió d'un dia a Andorra quan es va accidentar, i el balanç de víctimes és de 2 morts i 40 de ferits. L'empresa que va organitzar el viatge estava en concurs de creditors des del 17 de juny passat, segons ha confirmat el Tribunal Superior de Justícia. L'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat també investiga Xavi Tours, amb seu en aquesta ciutat, per possibles irregularitats.
I atenció, perquè el cantant Elton John ha confirmat que ha perdut la vista pràcticament del tot.
Sí, l'artista ho ha explicat a Londres, coincidint amb l'estrena del musical El diable vesteix de Prada, inspirat en la pel·lícula del mateix nom, i per a la qual ha compost les cançons. Aquest estiu, l'artista va contraure una infecció ocular que l'ha deixat sec de l'ull dret i amb visió limitada a l'ull esquerre. Tot i que segueix tractant-se amb l'esperança de poder millorar, Elton John, de 77 anys, ja ha dit que de moment ha deixat d'anar a l'estudi per continuar gravant nous temes.
Us donem la benvinguda a la 14a reunió de la fraternitat de Fantasyland, tal com us vam enviar des de la Junta, la reunió d'aquest centenari.
És Fantasyland de Jaume Vinyes, que ha guanyat la 14a edició del torneig de dramatúrgia del Festival Temporada Alta de Girona. Aquesta competició és un dels moments més esperats del Festival de Teatre, per això anem cap a Girona. Maria Rovira.
En el tradicional ring de boxa que s'instal·la a l'escenari de la sala La Planeta s'ha imposat en el torneig de dramatúrgia Fantasyland de Jaume Vinyes, interpretat per Júlia Trullol i Pau Vinyals. Un text delirant que sacseja el món i valors dels contes tradicionals a través de l'escenificació d'una convenció de personatges que es plantegen la seva existència i els valors en una societat actual.
Sobte aquest batibull de sensacions de hem de fer passes endavant, oblidant el passat, tenint-lo en compte, abraçant-lo per fer una passa nova, etc, etc, és una mica el que per mi ha sigut el motor d'escriure Fantasyland. És saber si aquestes històries, el gat amb botes, la caputxeta, les set cabres, sí, tal i com són, s'han de seguir explicant o si mereixen una nova mirada al respecte.
Amb la caputxeta i el gat amb botes com a mestres de cerimònies desfilen molts personatges dels contes que fan els mateixos actors, i segons Jaume Vinyes calia revisitar els valors actuals relacionats amb la tradició dels contes. S'ha imposat a l'altre text finalista, Exodus Premium, de Martina Cabanes, interpretat per Montplanes i Quim Ávila, una àcida crítica a la fredor d'una empresa que acompanya la gent en els últims moments de la vida.
I aquest és l'himne esportiu de David Ubach. Bona nit.
Bona nit, Manel.
El ritme de partits per al Barça que no s'atura i demà té una nova oportunitat per trencar la mala ratxa de la Lliga.
Serà el camp del Mallorca i és un partit avançat a la 19a jornada que s'ha de jugar a mitjans de gener, però aquest partit s'avança perquè aleshores els dos equips, Mallorca i Barça, estaran jugant la Supercopa de l'Aràbia Saudita. D'aquí que es jugui demà aquest enfrontament. Són molts, doncs, els blaugranes que miraran de trencar aquesta ratxa que els és adversa en Lliga de 3 jornades sense guanyar, un punt sumat únicament dels últims 9, l'última derrota a casa dissabte contra les Palmes, 1-2, i en aquest sentit, doncs, Hansi Flick, l'entrenador del Barça, els ha demanat als seus futbolistes més esperit de lluita.
Avui hem parlat de lluitar, no només de jugar a futbol, també hem de lluitar, i això és molt i molt important. No m'agrada perdre, i hem de crear aquest aspecte en l'equip, de lluitar més.
Per jugar demà, Flick, que recuperarà, i no és poca cosa, Dani Olmo i Valde, s'ha jugat avui a primera el partit que ha tancat la jornada 15, que ha estat el Sevilla 1 o Sassuna 1.
I un cop s'acabi aquest Mallorca-Barça de Lliga, després dos equips catalans dels 6 que disputen la segona ronda de la Copa començaran a jugar les seves eliminatòries i són a partit únic, eh?
Sí, els més matiners seran l'Espanyol i l'Europa. L'Espanyol visitarà el Barbastre de la segona federació i el seu tècnic, Manolo González, ha donat màxima prioritat a aquest torneig, a la Copa, per la tradició que assegura, recordat, que hi té el club. Alhora, González ha desvelat també que donarà minuts als jugadors menys habituals, com s'acostuma a fer.
És un partit perquè jugadors que es volen reivindicar, que tenen nivell a la plantilla, que sabem que poden donar un punt més, donin un pas endavant i que facin un bon partit. El primer de demà és l'actitud, que és innegociable, i l'equip ha de sortir a competir al màxim.
I per la seva banda, l'Europa de la segona federació rebrà les Palmes.
El butxí del Barça dissabte, per tant, un equip de primera. I tot i aquesta diferència, que és de tres categories entre tots els equips, doncs el preparador del conjunt del barri barceloní de Gràcia, Alberto González, està ben convençut que sí que poden donar la sorpresa.
La plantilla està conscient de que és un premi, de que ha de gaudir-ho, però també de, per què no, posar les coses difícils en les nostres pilotes i la nostra gespa, que jo crec que és un ADN que té el nou Sardenya, i tant de bo no poder trobar una altra nit històrica i posar les coses molt difícils, o tant de bo que podem portar alguna cosa.
L'Europa, que en la ronda anterior ja va eliminar l'Albacete de segona, un rival dues categories superior, l'Europa va guanyar i el va deixar fora. Demà, atenció a la programació de Catalunya Ràdio. D'una banda, l'antena convencional tindrem la transmissió, la TDT, com sempre, del Mallorca-Barça, i després, en paral·lel, al que és l'antena digital, és a dir, a l'app i al web i a la plataforma 3CAT, doncs una edició del Tot Gira amb les transmissions d'aquest Barbastre espanyol, de l'Europa a les Palmes i també del Panathinaikos-Barça de l'Eurolliga de bàsquet. Tot plegat ho lligarem al Tot Gira.
Molt bé, doncs tarda, nit intensa demà per a tothom qui vulgui escoltar la ràdio i seguir tots aquests partits. Moltes gràcies, David. Fins demà.
Fins demà. Adéu-siau.
Catalunya nit.
Pilota de Joaquim García, aixeca la passada.
Tot és possible un dia de partit. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Dimarts a partir de les 6, la TDT del Mallorca-Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
El compromís d'MGC Mútua. Fomentem la salut i la prevenció de la malaltia. Invertim en recerca mèdica, sempre compromesos amb el teu benestar i el de la nostra societat. I sempre vetllant per la teva salut. Fundació MGC i MGC Mútua. La mútua dels mutualistes.
Així és com sonen les ampolles d'edició limitada d'Estrella Damm pel 125è aniversari del Futbol Club Barcelona. Compra'n el pack exclusiu al teu supermercat habitual o a shop.damm.com. Aconsegueix-lo abans que s'acabi. Estrella Damm, cervesa oficial del Futbol Club Barcelona.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Fundació MGC i MGC Mútua, Generalitat de Catalunya i CaixaBank.
Quina història personal ha marcat el teu any? Perquè la teva història també ens la sentim nostra, la volem conèixer. Què fa que el 2024 hagi estat especial per tu? Explica'ns-ho en un correu a lamevahistoria@3cat.cat o deixa'ns una nota de veu al 678-002-959. Tens de temps fins al 5 de desembre. Si la teva és una de les tres històries escollides, li explicaràs personalment a l'Elisenda Carot, al Roger Escapa o al Manel Elias. Participa-hi! Et volem sentir!
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Je suis persuadé que le tournant décisif sera pris pour le meilleur ou pour le pire dans les 20 prochains.
És el nou Premi Internacional Catalunya Amin Lamouf en el discurs que ha fet aquest vespre al Palau de la Generalitat. Abans de l'acte, ens ha concedit una entrevista que ha anat així. Amin Lamouf, molt benvingut al Catalunya Nit, al nostre informatiu. I felicitats.
Merci a vous.
El jurat el premia per una obra de gran qualitat literària que fomenta el diàleg entre cultures, Orient-Occident, que abraça la interculturalitat. Que bonic guanyar amb aquests arguments, no?
C'est ce que j'essaie de faire.
Això és el que intento fer, Manel, efectivament. I no sempre és fàcil. I no estic segur que el món vagi en aquesta direcció, malauradament. Jo vaig començar a escriure fa més de 40 anys. I el meu model, la meva idea ha estat sempre parlar de la convivència, de la coexistència entre els diferents components de la humanitat. I continuo a creure fermament que no tenim cap altra tria. No podem fer res més. Però l'època actual en què estem vivint demostra fins a quin punt és complicat i fins a quin punt cal continuar lluitant, doncs, per defensar aquesta idea.
Sí, perquè al mateix temps deu ser, per tant, frustrant veure com les guerres continuen o que algú pot guanyar unes eleccions o guanyar molts vots advocant precisament pel contrari de la interculturalitat, dient nosaltres els aturarem, nosaltres no els deixarem entrar.
C'est frustrant, mais je suis un homme patient.
És així, però jo sóc un home molt pacient. Sóc una persona que observa el món i em dic a mi mateix, el temps de la història no és el temps dels individus i l'evolució de les societats no segueix el ritme de l'evolució de les mentalitats de cada persona. Tot necessita temps i tot ha de ser vist des d'aquesta perspectiva, la perspectiva històrica. I des d'aquest punt de vista, jo penso que els éssers humans són diferents els uns als altres, sigui quina sigui la seva ètica o religió, etc. I això és el que marca la dificultat de conviure. Però és veritat, en el món sencer, tot el món és un mosaic de comunitats diferents. Però no tenim cap altra alternativa excepte organitzar la nostra vida conjuntament. No tenim un planeta, doncs, de recanvi i, per tant, ens hem d'organitzar. El planeta que tenim és el que tenim i, doncs, l'hem de fer habitable i hem de mantenir relacions harmonioses. Necessitarà el temps que necessiti, però no tenim cap altra alternativa.
Ara que deia de mirar-nos-ho tot amb una mica més de perspectiva d'on ve l'humanitat, diria que, malgrat tot, avancem en la bona direcció?
Estem avançant en la bona direcció en alguns camps, però no en d'altres. Si mirem tot el que hem aconseguit fer en el camp de la medicina, per exemple, en el camp de la difusió del saber i del coneixement, és extraordinari el que hem aconseguit. I, per tant, certament, des d'aquest punt de vista, anem en la bona direcció. Venim d'aconseguir des de fa pocs anys una autèntica revolució comparable a les més grans revolucions de la humanitat. És a dir, que en alguns camps no hi ha cap mena de dubte que anem en la bona direcció, però en d'altres camps no anem en la bona direcció. Doncs des del punt de vista de la capacitat de conviure com a éssers humans no anem en la bona direcció i amb el nou paisatge doncs el món no anem en la bona direcció. Un món on hi ha conflictes permanents que comencen i no sabem com aturar-los. Hi ha potències que no saben com comunicar, com parlar-se els uns als altres i només pensen en preparar-se per la guerra i per barallar-se els uns amb els altres. I, per tant, des d'aquest punt de vista, certament no anem en la bona direcció.
Vostè va néixer al Líban, a Beirut, el 49. Quan té 25-26 anys, marxa cap a França. En aquell moment, quan va decidir marxar, pensava que el seu exili, si és que en podem dir exili, seria tan llarg?
Je pensais qu'il serait long.
Pensava que seria un exili llarg, sí. Si m'haguessis plantejat aquesta pregunta fa 50 anys, jo t'hagués respost, penso que entre 6 i 15 anys. Doncs ja fa 48 anys, 48 anys, eh? És a dir, que ha estat molt més llarg del que m'hagués mai pogut imaginar. Però penso que, clar, això no depèn de la voluntat d'un individu. Nosaltres intentem viure en el món, tenim somnis, tenim ambicions, tenim aspiracions, però la història, de vegada, doncs, no ens permet seguir les nostres tries. I jo sóc un home realista. És a dir, jo no puc prescindir de la realitat. No dic, no, mira, tot està bé, tot anirà bé. No, miro i constato. I prenc les meves decisions en funció de la veritat i de la realitat. I la realitat, doncs, m'ha fet que no hagi pogut tornar al Líban. I no he volgut tampoc viure a França i a Europa com si fos senzillament un visitant. Volia viure aquí plenament. França és un país meravellós, eh? Un país que m'estimo profundament. Me l'estimo tant com el meu propi país, de fet. És a dir, tant el Líban com França. Penso que pots estimar més d'un país. Pots estimar dos països alhora.
Ara, tècnicament, al Líban tenim un alto al foc. Una etapa de guerra, podríem dir. Com és de dolorós veure que després de tants anys, després d'aquella guerra civil de la qual vostè va marxar, torna a haver-hi guerra al Líban.
Quand j'ai quitté le Liban, la guerre avait déjà commencé.
Quan jo vaig abandonar el Líban, la guerra civil ja havia començat. Per tant, podríem dir que fa 50 anys que el país està més o menys en situació de guerra, en períodes de calma relativa i, doncs, períodes de guerra. I és per això que jo sempre sóc molt i molt prudent quan hi ha un alto el foc. És a dir, no sé mai aquests alto el focs quan duraran. Però en qualsevol dels casos, les persones que hi viuen estan contents, fins i tot si no són només uns pocs dies de calma, perquè poden tornar a viure la seva vida quotidiana i visitar els seus amics i parents, comprar una mica d'aliments. Sempre està molt bé que hi hagi un moment de calma. Però això no resoldrà en absolut els problemes de fons.
Per tant,
doncs, en aquest cas no busquis en mi un gran optimista, eh? Sóc més aviat realista.
Això és un informatiu, per tant, ens agrada explicar la realitat. I en aquesta realitat vostè contempla tornar al Líban alguna vegada?
Mira,
c'est toujours difficile pour moi.
Sempre és difícil per mi. Quan una persona del país em pregunta aquesta, me formula aquesta pregunta, em costa dir que no. Perquè quan dius que no, és una resposta molt dura. Però clar, estant a França, penso, no tornaré a canviar de país. El que espero és que el meu propi país natal comenci a viure de manera normal i que es pugui visitar el Líban de manera normal i que quan el visiti trobaré gent feliç. Però de debò, en realitat, mai he estat en un estat mental en el que em pregunti a mi mateix quan tornaré. No em miro mai enrere i no és una pregunta que em formuli a mi mateix. Jo visc el moment i prou.
És interessant que preparant aquesta entrevista mirava què va dir vostè quan li van donar el Premi Goncourt. Crec que fa 31 anys. És el més prestigiós de les lletres franceses i el dedicava a la pau al Pròxim Orient. No sé si hi ha pensat a què dedicar el Premi Catalunya.
Très bonne question.
Quina bona pregunta. M'agradaria dedicar el Premi Internacional Catalunya a allò que compartim en comú els meus dos països. El que compartim en comú, és a dir, el meu país, els meus dos països, França i Líban i Catalunya, que compartim la Mediterrània. I és molt important per a tots nosaltres. La conca mediterrània és un gran eix vertebrador. Però alhora, la conca mediterrània passa per un moment molt difícil a nivell històric. La Mediterrània sempre va ser el centre del món i hauria de romandre com a centre del món. I jo penso que si els nostres tres països, tots els països que envolten la conca mediterrània, poguessin abandonar les seves diferències i abandonar les armes i les seves pràctiques polítiques arcaiques, si poguéssim arribar a construir una Mediterrània capaç de desenvolupar-se, de florir, d'esdevenir un lloc que sigui un far per la humanitat, com ho va ser en temps antics, jo penso que seria meravellós. És a dir, que jo li dedico el Premi Internacional Catalunya a la Mediterrània.
Que bonic. Aquest Premi Internacional Catalunya, que és una manera també de veure quin caràcter tenen els premis, el primer que el va rebre va ser Popper. un filòsof, el Karl Popper. Karl Popper. L'ha rebut Cousteau, un músic com Rostropovich, però si anem al 2009, Claude Lévi-Strauss, vostè va ocupar la...
2005.
Ah, 2005, potser sí. Jo m'havia apuntat al 2009. 2005, bona correcció. Vostè, si no ho tinc mal entès, va ocupar la seva cadira a l'Acadèmia de les Lletres Franceses. Què li sembla aquest cercle?
Justement, je connaissais la date à laquelle...
Jo coneixia aquesta data específica, el 2005, en què va rebre el premi, perquè Claude Lévi-Strauss és una persona que m'hi és molt propera. El 2011 jo vaig ser elegit a l'Acadèmia Francesa a la cadira, justament, com dius, de Lévi-Strauss. I la tradició de l'Acadèmia de les Lletres Franceses és que en el moment en què et reben es fa una glossa del predecessor, un elogi del predecessor. És a dir, que jo vaig ser, doncs, glossat per Lévi-Strauss i em vaig, doncs, capbussar en els seus llibres. I és un autor, és una persona que jo ja m'estimava profundament, prèviament. Però amb aquesta glossa, doncs, va augmentar moltíssim la meva estima d'aquest home i els valors que defensa. I per mi és un gran honor haver-lo succeït, no només a la cadira de les Lletres Franceses, sinó també en el Premi Internacional Catalunya.
A Catalunya, de premis, ja n'hi han donat alguns. Va guanyar el Terenci Moix, honoris causa de la Universitat Rovira i Virgili. Quina relació té vostè amb Catalunya? Aquí veig que l'estimen molt.
Je pense que...
Jo penso que la meva relació amb Catalunya va començar amb algunes visites
i
també mitjançant una gran admiració que sento per la llengua catalana. No la conec, no parlo malauradament el català, però a mi em va impressionar moltíssim el fet que hi hagi tants llibres publicats, tantíssims llibres publicats en llengua catalana. I m'ha succeït diverses vegades, jo ja he publicat uns 20 llibres, i va resultar que la primera traducció dels meus llibres hagin estat en català. I per tant, jo sempre he tingut el sentiment que Catalunya és una terra de cultura. I per a mi és el més important a l'hora de definir una terra.
Si alguna cosa tenen els premis és que tornen a posar en primer pla determinades persones. Vostè no desapareix mai, però ara amb el premi segur que torna a primer pla. Si algú que ens està escoltant encara no s'ha llegit cap dels seus llibres, per quin hauria de començar? Quin li recomanaria a vostè?
C'est toujours difficile.
Mira, sempre és molt difícil. És molt difícil tenir prou distància en relació als propis, a la pròpia obra, als propis llibres. Sovint se'm pregunta, per exemple, quin és el teu llibre favorit dels que has escrit? I jo tinc fills i nets i mai no els dic que tinc un de favorit. Tinc nets i fills i no puc dir quin és el meu favorit. Me'ls estimo tots igual. I el mateix passa amb els meus llibres. I per sortir d'aquest dilema, pel que fa al llibre, quan em pregunten com estàs fent tu ara, quin és el teu, per quin hauries de començar, sempre dic el proper. Hauries de començar amb el que estic escrivint ara.
I quin és?
Però també, doncs, clar, és una trampa, podria dir-te l'anterior.
Exacte. I quin és el que està, amb què està treballant ara?
Estic escrivint un llibre que és una miqueta el seguiment del que va ser publicat fa un any. És un llibre que és una reflexió sobre el món actual i que comença amb la història de quatre grans països, que són el Japó, la Rússia, Xina i els Estats Units. I que acaba amb una reflexió sobre el futur de les relacions entre aquests quatre països i el futur de la qüestió de la que acabem de parlar, és a dir, el problema de la governança del món. És a dir, com governar el món de demà, per evitar justament tots els perills que se'ns presenten, qüestions relatives al canvi climàtic i, doncs, la sortida, diguem, de les noves tecnologies. I el llibre justament serà un seguiment de totes aquestes reflexions, amb una insistència en particular sobre les noves tecnologies.
Vostè, que ja ha pensat tant, i amb aquesta acabaré, ha arribat a alguna conclusió de per què ens és tan difícil viure en pau?
L'ésser humà no és pas... Mira, Manel, l'ésser humà no està en pau amb si mateix. Per començar, som éssers que estem constantment intentant adaptar-nos a la vida, al passatge del temps, a les circumstàncies, i la pau és una construcció que podria arribar al final d'una llarguíssima evolució històrica.
Mais ce n'est pas l'état naturel.
Però no és l'estat natural de l'ésser humà. L'estat natural de l'ésser humà és l'estat de l'aventura humana. És a dir, que és una aventura humana que no està precisament, doncs, unida a la pau.
No sé si acabem amb gaire tranquil·litat, però com sempre ha estat un plaer escoltar-lo. Felicitats per aquest Premi Internacional Catalunya 2024. Moltes gràcies.
Merci a vous.
Fins a la mitjanit, les notícies pensades, amb Manel Elias.
A l'Agenda del Pagès 2025, les vaques de llet. I, com sempre, els millors consells per cuidar el camp i l'hort, les fires, els mercats... Agenda del Pagès. Una per a tu i una per regalar. El quios per només 5,95 euros. A partir del 7 de desembre.
A tots els que algun cop heu desitjat poder viatjar sobre un núvol. A tots els que ja em coneixeu. I els que ben aviat ho fareu. Torno a casa.
Allarga't, pastor!
Torna Bola de Drac.
Ja disponible a la plataforma 3Cat. Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
13 d'abril de 1955.
I el número de la sort, el...
5.
Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
L'art és a tot arreu. L'art ens emociona. I l'art també són converses.
I has de submergir una mica seriosament per disfrutar.
A mi el que m'interessa és investigar tot tipus de materials.
Veient també una mica la història de l'art, que el cos és on es torna sempre.
Inclassificables és el podcast que ens descobreix l'art com mai l'havies vist.
L'art són històries, anècdotes i secrets de ments inquietes.
Inclassificables amb David Escamilla i Ricard Planes. Els diumenges cada 15 dies... a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Ei, oient de Catalunya Ràdio, sóc la Flavita Banana. Escoltar està molt bé, però ha arribat l'hora de passar a l'acció. He deixat una vinyeta a la web del Catalunya Nit. Aquesta ha estat la meva part de la feina. La teva és completar-la. Fes parlar els meus personatges. I si la teva frase m'agrada, atenció al regal, t'enviaré la vinyeta a casa amb el meu art i el teu enginy combinats. Un petó!
Visita la República de la Banana a la web del Catalunya Nit i emporta't un regal únic.
Catalunya Ràdio. Som 3Cat.
Som 3Cat.
Passen 4 minuts de 11:45 i ara volem parlar de bàsquet perquè s'ha viscut un cap de setmana on alguns equips catalans han fet festa grossa. El Manresa derrota el Barça, per tant, deuen estar encara celebrant-ho, i la Penya, que guanya el Madrid, també celebrant-ho. Però tinc aquí el Toni Padilla. Bona nit, Toni.
Bona nit, tinguem.
I tu no vens a parlar ni del Manresa, ni del Barça, ni de la Penya, ni del Madrid, sinó...
De la Penya potser una mica.
De la... Ah, és veritat, la Penya ja hi connectarem.
La Penya
sí.
Potser una mica.
Sí, connectarem, és veritat.
No, vinc a fer campanya per defensar quin és el nom més important de l'esport català aquest any 2024. I
atenció,
no és un futbolista del Barça.
Atenció, o sigui, el nom més important...
Per mi sí.
D'aquest any, segons Toni Padilla, i el que diu Toni Padilla, gairebé que ho assumim com a programa, però
doncs mira, no ho diràs. És la primera persona que em fa cas, perquè normalment no passa gaire. Sí, la meva candidatura crec que...
Per qui és?
Que, i que en parlem poc, és en Jordi Fernández, que és home de bàsquet i és l'entrenador dels Brooklyn Nets de la NBA.
Això, mira, jo que sempre seguia els Knicks, ja m'ha generat un problema, però molt content de tenir-lo. M'hauré de fer dels Nets. A veure, argumentem-ho.
Argumentem-ho. Hem vist en el passat com molts jugadors de bàsquet de casa nostra arriben a la NBA, que òbviament és el torneig de bàsquet professional dels Estats Units, la Lliga de les Estrelles, Hollywood amb un parquet, Jordan, sí. Magic, LeBron, un dels grans espectacles esportius. Costa molt arribar-hi quan ets estranger. Alguns catalans ho han fet. Però, clar, parlem de jugadors. El cas del Jordi Fernández és molt fort, perquè és tot just el tercer europeu, el tercer, només hi ha hagut tres, que arriba a ser entrenador d'un primer equip de la NBA. Només tres. I un d'ells és de Badalona. Però molt de Badalona. I si no, com s'ho expliqui ell?
És un projecte que s'està establint ara mateix, tenim un equip molt jove, i tenir aquesta identitat o mostrar aquesta identitat competitiva és important, no? Perquè com diuen aquí, els de Brooklyn no diran mai que són de Nova York, no? Diuen que són de Brooklyn, és una mica com els de Badalona, no diem que són de Barcelona. I això és una miqueta doncs, intentar que també la gent s'identifiqui amb nosaltres, no? De com juguem, un equip jove que jugarà dur, sortirà a competir.
Pensa que, òbviament, vens a Barcelona, i ell, no, de Badalona, ho deixa molt clar, perquè és, òbviament, del bressol del bàsquet català.
Molt bé, a veure, ens deies que pocs europeus ho han fet, això de... tres arribar d'entrenador només m'ha semblat una dada que realment et situa en la importància del que està fent. Posa'ns-hi una mica més de context.
Sí, al final és una història més molt, molt bonica. Ara aquí l'escoltàvem parlar amb en Ricard Oster quan el va entrevistar aquest estiu. Ell deixa Badalona 26 anys. No és que fos un gran estudiant, però un mal de bàsquet, havia jugat a categories inferiors a la Penya, havia començat a entrenar equips formatius de Badalona, però amb 26 anys podíem dir que era un jove que no sabia molt bé cap on anava. Decideix jugar-s'ho tot, anar als Estats Units per viure del bàsquet, la seva gran passió, i comença literalment equips molt modestos portant cafès, fent qualsevol feina. Sí, sí. Que té fer un informe, portar un cafè, netejar, portar les tovalloles, el que faci falta, i comença des de baix, bàsquet formatiu, ciutats perifèriques, dormint a llocs petits, a qualsevol feina, mal pagades, i mica a mica comença a fer-se un espai, comença a entrar al cos tècnic d'equips una mica, doncs, ja que depenen d'estructures de la NBA, comença a entrar ja del cos tècnic d'un equip, com al darrer, però d'equips de NBA, comença a viure a Cleveland, a Sacramento, va picar en pedra, aconsegueix més o menys fer-se un nom, fins que l'arriba una de les seves grans oportunitats, que és quan li ofereixen ser l'entrenador de la selecció de bàsquet del Canadà. Ho fa també, que recordem que el Canadà guanya la medalla de bronze al darrer mundial, sí. Derrotant, de fet, a la final de consolació a Espanya. I aquí és com, d'alguna forma, el seu nom ja comença a fer el salt, i Brooklyn Nets, que buscava iniciar un nou cicle, li donen la banqueta.
Molt bé. Clar, des de que m'has dit allò dels tres, jo estic aquí obsessionat. Qui són
aquí
els altres?
Sí, altres, no van ser ni el Sergio Cescariolos ni els grans noms. Tots aquests noms s'han treballat a la NBA, i com a molts, entrenadors que aquí han guanyat lligues i eurolligues, veterans amb experiència, arriben a Estats Units i els diuen, va, tu d'ajudant, com a molt d'ajudant. Llavors, només han aconseguit tres. Els altres dos... Com no, tampoc és una sorpresa, són serbis. Els serbis, ja sabem que això del bàsquet se'ls dona molt bé. Un, el primer va ser l'Igor Kokoskov, que va ser entrenador dels Phoenix Suns el 98, només un any. Va durar poc, va tornar a Europa, guanya una Eurolliga amb Fenerbahçe, entrena la selecció eslovena, torna als Estats Units, i actualment és assistent ajudant dels Atlanta Hawks, amb 52 anys, i abans, i ara a vegada, ara hi anem dos d'europeus. A part d'en Jordi, tenim en Darko Rajakovic, també serbi, un estil de vida molt similar a en Jordi. Deixa Sèrbia molt jove per anar a viure als Estats Units, començar des de sota fins a aconseguir la banqueta, que és a Toronto Raptors. És a dir, serbis i badalonins, terres de bàsquet, però han de passar com uns 15 anys treballant al bàsquet dels Estats Units per aconseguir aquesta oportunitat.
El somni americà.
O sigui, el somni americà comença portant cafès i portant tovalloles.
Exacte. A més, el Jordi se'l veu jove, vull dir que té futur, no?
Sí, té 41 anys, és el més jove dels europeus. Li han donat, a més, un projecte de llarga durada. De fet, totes les apostes que els Estats Units, els agrada molt això, les estadístiques, les apostes, diuen que tenen la pitjor plantilla, que haurien de quedar darrers. Que és... I ell li diu, tu tranquil, Jordi, ja ens va bé, perquè si quedes darrer, tens opció al draft a entrar a demanar millors jugadors i clar, la idea és que en 3 anys fem un bon equipet.
Perquè
i en 3 anys fem a playoff,
no? Si quedes molt a baix pots triar
correcte,
primer.
Per equilibrar la competició. Llavors, a vegades els equips fan projectes pensant en si interessa quedar els darrers. I és el que li neta una mica, eh? I dir, tu tranquil, com fem amb tu, projecte i en 3 anys fem a playoff. El Plomas ho està fent també, que ja està una mica gairebé en zona de playoff amb un equip que ningú comptava. Llavors està recollint molts elogis i això demostra doncs, el mèrit que té, perquè com dèiem estem parlant d'una lliga on sí que hi ha alguns de tant en tant entrenadors estrangers però que són canadencs, perquè clar, els americans, els nord-americans, sí que, bueno, els de Canadà són una mica com,
o sigui,
com
dius,
vosaltres.
Tres que fossin europeus, però si miréssim altres nacionalitats tampoc n'hi ha tantes.
Canadencs. O també un nord-americà amb doble passaport. Bueno, bàsicament canadencs, que és aquesta relació de mòlidi que tenen, de fet, i una estadística que m'agrada, als Estats Units hi ha una lliga d'esports professionals on més del 50% dels entrenadors són estrangers.
Quina és?
Hockey gel. Són tots canadencs. Són tots canadencs, és increïble. Tot i que hi ha un suec, eh? Un suec entrenant, el Patrick Alvin, que entrena, curiosament, un equip de Canadà, Vancouver, però fins i tot l'hockey gel, als europeus els hi ha costat molt de fer-se espai. Eh? Va haver-hi un entrenador finlandès a New York ara fa 20 anys, ara hi ha un suec, com a molt accepten els canadencs.
Clar, suposo que en futbol convencional, no americà, sí que n'hi deu haver molts.
Aquí, de fet, mira, avui hem vist aquesta mala notícia, en Riqui Puig, el futbolista de Matadepera, s'ha classificat per la final de la Lliga de Futbol amb els Los Angeles Galaxy, però s'ha lesionat i no podrà jugar. Però els darrers anys hem vist molts jugadors catalans guanyant la Lliga de Futbol dels Estats Units, els casos de l'Oriol Rosell, de l'Iria Sánchez, del Cristian Tello, el Víctor Vázquez, tenim la tropa catalana amb el Leo Messi, amb en Sergio Busquets, amb en Jordi Alba. En el futbol tradicional sí que els catalans i els europeus tenen molt de pes. En els altres esports no passa.
Clar, ara t'anava a dir, la dada a superar, o sigui, per superar el Jordi Fernández, el badaloní a l'NBA, hi hauria d'haver algun entrenador català a béisbol o a futbol americà.
Això ho veig molt difícil. He estat mirant de forma malaltissa els entrenadors estrangers en totes les lligues professionals. Sí que tenim casos fa 100 anys d'algun escut a Itàlia o a Irlanda, però que amb 5 anys ja era als Estats Units i aconseguia ser entrenador, ja s'havia creat amb una cultura diferent. Llavors, més enllà de canadencs, res. És cert que en el béisbol hem tingut alguns casos d'entrenadors de Puerto Rico i cubans amb passaport nord-americà. I seria com una mica com les excepcions. Però ara mateix que el béisbol, de fet, dels Estats Units, el millor jugador de llarg és un japonès, el Shohei Ohtani, que ha sortit campió amb els Dodgers, que un japonès sigui entrenador encara no ho hem vist.
Clar.
Tenen greus problemes en acceptar que vingui un estranger a donar ordres.
Llavors
els costa molt acceptar que... Llavors, perquè el Jordi ho hagi hagut d'aconseguir, és perquè gairebé el conscient com un d'ells.
És que ha entrat molt bé en el paper, eh? Perquè vaig veure al principi de temporada alguns vídeos d'aquests motivacionals, no? Dels espitxos que els hi feia als jugadors i tal... I, ostres, era ben bé pel·lícula americana, això, eh?
Tu el veus en Jordi, i si no t'ho diuen, et penses que és nord-americà. O sigui, a més, s'ha casat amb una noia nord-americana, l'anglès és perfecte, la forma de vestir, la forma de comunicar, llavors, encaixat. Però ja explica que arriba a casa i les seves filles, que són les costats dels Estats Units, els hi fica doncs, tots els productes de 3CAT, els van les tres bessones, intenta que la família vingui de Badalona perquè els nens no perdin el català, i sobretot, això em consta, perquè jo tinc família política badalonina, està molt actiu també en grups de WhatsApp d'exjugadors de la penya, seguint el que fa el Joventut, i estic convençut que va gaudir del triomf de la penya contra el Madrid, perquè no oblida les arrels. És un gran ambaixador de la ciutat de Badalona.
Molt bé. Ara que se'ns està acabant el dia i el programa, ens queda encara saber qui és el nostre oient misteriós. Tu pots donar alguna pista, si vols. Tu l'has entrevistat, aquest senyor que tenim aquí?
Sí, que l'he entrevistat.
I...
Aquell dia no estàvem sols, hi havia una tercera persona.
Hi havia una tercera persona que ha escrit un llibre sobre ell, potser.
Una tercera persona molt coneguda d'aquesta casa.
És veritat, que ha escrit un llibre sobre ell, no?
Sí.
Molt bé. I el llibre es titula, per exemple, La travessia infinita?
Sí.
Vale, anem bé.
Pistes ja...
Estem donant moltes pistes, però pensa que la gent ara està mitja dormida a casa, vull dir, tancant el dia, no tenen allò el telèfon a la mà per buscar pistes. Bueno, ho hem deixat així bastant obert. Toni Padilla, moltíssimes gràcies. Tornem d'aquí 15 dies a parlar.
Una abraçada.
Que vagi molt bé.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
I ara és un d'aquells moments interessants que esperem que n'hi hagi molts al llarg de l'informatiu, però aquest n'és un segur. Olga Clapés, bona nit.
Bona nit, Manel.
Ho és perquè segur que aprenem alguna cosa interessant i referent a la parla, avui quina paraula ens portes, Olga?
Doncs mira, avui són protagonistes els lingüistes, perquè des d'avui es pot votar el neologisme de l'any.
Ah, clar, sí.
Aquestes unitats lèxiques noves, formalment o semànticament, creades en una llengua per les mateixes regles de formació de mots, o manllevador d'una altra llengua, eh? L'any passat, si te'n recordes, hi havia la categoria de paraula nova representativa de l'any i va guanyar viralitzar. I també hi havia la categoria de paraula corrent, en què la més votada va ser tiet, tieta, perquè tot i que no era una paraula nova, encara no era el diccionari, però en canvi estava ben implantada en l'ús social. I aquest any les candidates són...
A veure, a veure...
Tambors, tambors.
Exacte.
Mira, són cancel·lar, dana, fentanil, hora tranquil·la, minissèrie, no binari, no binària, nom sentit, transitar, presentisme i transició energètica. Com veus, algunes són paraules de nova creació, com dana, no?, que l'hem fet servir molt,
sí,
que és la lexicalització de la sigla dana, depressió aïllada en nivells alts. I d'altres dius, home, però si ja surten al diccionari com cancel·lar. Sí, però són noves excepcions. En aquest sentit, seria promoure el bandejament d'una persona o una institució, sobretot a les xarxes socials. Tothom qui vulgui pot votar fins al dia 15, una de les 10 opcions, al web neologisme.cat. I els resultats els tindrem el 16 de desembre.
Molt bé, a mi ja m'han fet votar, eh? Tu sí? T'encantaries per alguna o no?
Ah, jo m'ho estic pensant, eh? És que és complicat, perquè dius, ara em deixo entre una i l'altra què?
Clar,
no
sí,
sé,
sí.
No ho sé.
Molt bé,
ho recapacitaré una mica més.
Jo n'he vist una de Clara, he votat per aquella, tot i que no és la que sí? més m'agrada, però crec que és la que amb més força ha d'entrar. En fi, moltíssimes gràcies, Olga, bona nit.
Molt bé, bona nit.
Recte final d'aquest dilluns 2 de desembre. Ja estem a l'últim mes de l'any i de moment el que estem entrant és a l'últim quart d'hora del dia 2 de desembre i tenim aquí una incògnita per resoldre que solucionem ara mateix. Jere Mateo, nedador en aigües obertes. Bona nit.
Hola, bona nit.
Bé, moltes gràcies per ser aquí pacientment des de les 10, condemnat a no parlar fins ara. Ara ja sí, ens podem deixar anar. No passem mai les preguntes als convidats, però en el vostre cas sabeu quina és la primera. Has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit?
Sí, i m'ho he apuntat, que davant del creixement de la foscor al món, cal continuar fent del nostre món un lloc millor.
Ah, doncs sí, aquesta idea és ben maca i per tenir-la present... Escolta, tu eres mosso d'esquadra, no?
Correcte.
Dedicaves, i tenies una afició que era l'alpinisme, muntanyisme, anar amunt i avall.
Exacte.
Què et va passar?
El 14 d'abril del 2015 estava als Alps, al Montblanc d'Otacol, amb el meu amic Salvi, i per causes que desconec vam caure... El Salvi va morir a l'acte, a l'accident, i jo vaig tenir un politraumatisme, un traumatisme craniocefàlic, que em va tenir en coma un mes i posteriorment un any de rehabilitació.
I t'han quedat seqüeles a una cama, eh?
Una mica més. Visiblement se'n veu aparentment una cama que vaig una mica més coix, però les dues cames les tinc afectades i a nivell cerebral també... Tinc alguna a nivell cognitiu i de memòria, alguna seqüela, sí.
I la teva reacció va dir, si no puc pujar a muntanyes, doncs farem un altre esport, no?
Sí, arribant fins aquí, sí. Al principi va ser una mica més d'anar mirant pas a pas, però sí, ara he canviat la muntanya, que aparentment són dues coses contradictòries, però que jo sóc un gran defensor de que és exactament el mateix.
Tu ara nades en aigües obertes.
Correcte.
I no nades una mica, com tampoc pujaves muntanyetes, sinó que nades molt. T'has plantejat un repte que molt poca gent al món ha fet i que cap persona que tingui una discapacitat ha aconseguit mai. Què t'has plantejat?
És l'Ocean Seven, que és un repte d'ultradistàncies, que són els 7 estrets més emblemàtics del món per les seves particularitats de fred, de corrents, i que es considera que el que, com els escacs, qui fa els set estrets és un mestre de les aigües obertes, i la meva voluntat és fer-ho per demostrar que la meva discapacitat no em defineix, sinó que és una etiqueta més com puc tenir d'altres.
Sí, jo no et podria seguir nedant, això està clar. Quan diem... bé, són set, però ja n'has fet dos.
Correcte. Sí, l'estret de Gibraltar, que és el primer que em vaig posar per veure què m'agradava, i aquest estiu vam fer el Canal de la Mànega entre França... Bueno, vaig sortir d'Anglaterra fins a França.
Quanta estona nedant significa això?
El Canal de la Mànega, 11 hores i mitja, a 18 graus, sense neoprè, i creuant de tot al llarg de la travessa.
Quines ganes me n'estan venint. Què vol dir creuant de tot? Què et trobes?
Pots trobar de tot, des de vaixells carguers que van cap a Rotterdam o que tornen de Rotterdam, fins a meduses, moltes, moltíssimes, centenars d'elles. Algun... jo no em vaig veure, però pots creuar balenes o dofins, com em vaig creuar a Gibraltar.
I la tàctica que fa el 99% de la població, no estadística, però m'ho imagino, de si em toca mínimament una medusa, surto però disparat de la platja. Tu, quan estàs aquí a mar obert i amb la idea d'arribar a l'altra banda, suposo que vas tirant.
Vas tirant. A més, arriba un moment, al punt de no retorn, que t'és més fàcil continuar que tornar cap enrere per sortir de l'aigua. Llavors, si sí, al principi és una mica, fa una mica més d'angúnia, i jo tenia una planificació mental de que me les trobaria en un moment posterior, me les vaig trobar molt al principi, llavors dius, hem arribat aquí per nedar, anem a nedar.
I què fas quan et pica una medusa? Doncs seguir, o...
Sí, sí, sí.
No hi ha
sí.
res per posar-te, ni res.
No, perquè, clar, tu no pots tenir cap tipus d'assistència, llavors sí que s'ha donat algun cas de reacció si et piquen moltes, i si ets una persona propensa a tenir reaccions. En el meu cas, a hores d'ara no he tingut cap reacció, llavors el que fas és aguantar. Sí que és cert que, com l'aigua està tan freda, suavitza una miqueta els efectes de les picades de les meduses, però tot i així són molestes, no ho negaré.
I si demanessis assistència, poseu-me una crema o alguna cosa, quedaries desqualificat.
Correcte, en el moment que algú et toca o t'assisteix, de fet, en el Canal de la Mànega, que és el bressol d'aquests creuaments, que som els britànics qui ho va inventar, ja coneixem els britànics com de puristes són, t'expliquen que si per qüestions de corrents o d'onades el vaixell va contra tu, que no posis el palmell de la mà per aturar el cop, perquè si ells veuen, l'àrbitre que està avaluant que segueixes les normes, et veu posar el palmell de la mà, automàticament estàs desqualificat. Has de posar l'envers de la mà, diguéssim.
O que et passi el vaixell per sobre, sí, i després sí, ja continuar, sí. No, sí, mare sí, meva? Sí. I quin és la següent? Em portes dues, estiu, de set? Quina és la següent?
Aquest estiu, jo, per qüestions de preparació física i de recuperació, perquè sí que és cert que la meva discapacitat necessito una mica més de temps de recuperar, i qüestions econòmiques, vaig un per any, i aquest estiu, a l'agost, anem al Canal del Nord, entre Irlanda del Nord i Escòcia.
I aquí les temperatures, m'imagino, ideal.
Sí, ideals. Ara mateix ja estic treballant molt a nivell mental per convertir la por en respecte. Vaig avançant, però per una qüestió de pressupost, era el que més a prop quedava de casa. Jo m'haig de portar el meu equip i l'haig de pagar, llavors vaig, tot i que em feia... volia que fos l'últim, li he hagut de posar el tercer i a veure com va.
Bé, si superes aquest, la resta potser ja farà una mica més de baixada, perquè són aigües molt fredes. És un fred que passa conforme es nades? És a dir, se'n va escalfant el cos o què va?
Mai. De fet, un dels riscos més grans en temperatures fredes és deixar de tenir fred, perquè, com a la muntanya, exactament igual, la hipotèrmia, com els casos a l'Everest de gent que de cop es vol treure la roba perquè té calor, això passa també a l'aigua. I si deixes de tenir fred, comences a tenir por, perquè alguna cosa està passant. Llavors, tota l'estona aniràs amb fred. T'acabes acostumant, adaptant, a conviure amb ell, però fred tens tota l'estona, sí.
Déu-n'hi-do. Ho avançàvem aquí amb en Toni Padilla. Tota la teva història, la teva vida, s'explica en aquest llibre d'Ara Llibres, que és La travessa infinita, La història real de fortalesa i superació d'en Jere Mateo, que l'heu escrit amb l'Adam Martín, eh?
Correcte.
A quatre sí. mans. Com ho veu fer, això?
Més a dos mans, que a quatre. Va ser una qüestió d'entrevistes, trobar-nos. L'Adam sé que és com família aquí a la casa.
Sí, i tant.
Jo sabia qui era, però no el coneixia des del primer minut. La connexió va ser brutal. Buscàvem el mateix, que era allunyar-nos una miqueta del típic llibre que parla d'una mena d'heroi que fa coses impossibles, perquè jo no em sento així, i anàvem més enfocats a explicar la meva experiència, el meu testimoni, per si això podia servir per ajudar algú o per oferir alternatives. Ho va aconseguir. Moltes vegades sembla que estigui parlant jo quan vaig llegir el llibre, i la connexió amb la Dana ha continuat després. De fet, hem nedat junts, compartim, ell li diu la gira infinita, perquè hem fet moltes presentacions arreu de Catalunya, i està sent molt bonic, sí.
Clar. Abans deies, per cert, que tot això t'ho finances tu i que una mica depens de completar aquesta travessia que vols fer de 7 estrets dels diners, de si t'arriben o no. No hi ha sponsors o què? Tenim aquí un minut d'or. Tens un minut d'or.
Estem treballant en això. Estem buscant empreses que vegin a la discapacitat també com un valor, i que s'allunyin una miqueta d'aquesta imatge de condescendència, de paternalisme. Jo sóc una persona amb discapacitat, com, tot i que sigui la ràdio, com una persona amb alopècia, o que té una barba, o té dos fills, o sóc de Granollers. Llavors, no vull que la meva primera etiqueta sigui la discapacitat. Vull que el meu repte vagi per davant, i la passió pel mar i per la natació.
Ets de Granollers, però entrenes a...
A Mataró,
a Mataró.
Sí.
I vas i tornes cada dia, o és que t'has instal·lat ara...?
També sóc... No, entreno a Granollers també, a Mataró, al mar, a Banyoles, on hi hagi aigua entreno, però principalment al centre de natació Mataró.
Perfecte, doncs, Jere Mateo, desitgem que tinguis molta sort, que facis aquesta set, i si després vols, si els estrets són massa estrets, noves aventures, i si no arriben les set, igualment impressionant tot el que fas, i gràcies per haver-nos-ho explicat i per haver aguantat aquí de 10 a 12 tan bé, tot i que a les 12 encara no hi som.
Ha estat un plaer, moltes gràcies per convidar-me.
Moltes gràcies a tu, i ara, per arribar a la mitjanit, l'última cançó del dia d'avui. Entra a la llista del Catalunya Nit, Love is All, de The Tallest Man on Earth. And I throw it in the current that I stand up on so still. Love is all from what I've heard, but my heart's learned to kill. Oh, mine has learned to kill. Love is all, l'amor ho és tot, diu el títol. L'amor a una banda, a l'altra l'odi, i si revisem les notícies que anem explicant aquí, en trobaríem algunes de mogudes clarament per l'amor i d'altres mogudes clarament per l'odi. Esperem que demà n'hi hagi moltes de les primeres. Ho sabrem a partir de les 10, i com sempre, cedirem l'última paraula a algú que hagi tingut algun bon dia, gran dia. En aquesta ocasió és una revolucionària que està d'enhorabona.
Hola, Manel. Hola, oients. Doncs sí, al Revolució 4.0 estem avui de ressaca, 500 programes des de l'any 2017.
Per nosaltres és una fita molt significativa en el món del periodisme tecnològic i la innovació, i representa doncs anys de molta feina, Manel, de dedicació per acostar les noves tendències en tecnologia, economia, a la societat i al públic. I amb aquests programes hem donat veu, que això estic molt contenta, a molts emprenedors i emprenedores, experts, visionaris, que estan transformant el món, fent que la tecnologia sigui una eina per millorar les nostres vides. Assolir aquesta xifra no és només una qüestió de constància, sinó també un testimoni del gran interès de l'audiència per entendre i formar part de la revolució digital. És un moment per reflexionar sobre l'impacte creat, valorar el camí recorregut i, sobretot, preparar-se per seguir avançant en aquest viatge cap a un futur més innovador. A mi m'agradaria arribar als 1.000. Espero que sigui així en aquesta casa, a Catalunya Ràdio. Una abraçada, Manel, i oients, gràcies. Oh,